Bon dia, amics i amigues de Ràdio Contrabanda. Ara són les 12 i 7 minuts. Avui estem a dissabte 2 d'abril i aquí comença una nova edició del programa Músiques del Segle XX. Jo sóc l'Albert i sóc el que presento i preparo aquest programa de música i història, programa en el qual posem música del segle XX i també expliquem el context històric en què es va produir aquesta música. Cada programa correspon a un any del segle XX, com ja sabeu els que l'heu escoltat altres vegades. I avui ens anirem als principis dels anys 30 del segle XX. Ens anirem a l'any 1931. Sabeu que esteu a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona, i també els que no esteu a Barcelona o no visqueu a Barcelona o a la seva àrea i per tant no pugueu escoltar la ràdio per la freqüència modulada, la podeu escoltar també a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Avui ens situarem a l'any 1931, com ja us he dit, i per això estem escoltant aquesta música del compositor nord-americà George Gershwin. És una música d'un musical que va composar i que es va representar als teatres de Broadway, de Nova York, que es diu An American in Paris, un americà a París. Americà a París, de George Gershwin, estàvem escoltant. És una gravació antiga, bueno, una reconstrucció d'una gravació dels anys 30, en la qual toca el propi George Gershwin. Bé, doncs anem a explicar una mica el context històric d'aquesta música, el context històric de l'any 1931. Principis dels anys 30, que estan dominats per una situació de l'economia de crisi que es va anomenar la Gran Depressió. A finals dels anys 20, l'any 1929, es va produir el famós crac de la Bossa de Nova York, que va ser un crac de la Bossa que van caure tots els valors de la Bossa. La gent va perdre molts diners, molts milions de diners, van haver suïcidis. És un crac que es va deure a l'explosió d'una bombolla creada per l'excessiva especulació borsària i també immobiliària. O sigui, molt semblant a altres crisis que hem tingut després i a la que vam tenir l'any 2007-2008, ara fa poc. La crisi aquesta de l'any 29 o el crac de la Bossa es diu que ha sigut el crac més important del segle XX. Després del segle XXI va haver-hi el dels anys 2007 que hem dit ara. Llavors l'economia dels Estats Units va entrar en recessió, va deixar de comerciar, el qual va provocar també una caiguda molt forta a l'economia dels altres països amb els quals comerciava els Estats Units, sobretot els països europeus. Va deixar també de donar crèdits a altres països, provocant també una crisi creditícia als països que depenien del crèdit dels Estats Units, però concretament a Europa i sobretot a Alemanya, que depenien molt dels crèdits estadounidens. I llavors es va desencadenar una crisi de l'economia capitalista general a tot el món. Com a conseqüència, durant els anys posteriors hi va haver un gran augment de l'atur a tots els països, diguéssim, que de l'economia capitalista. Als Estats Units, a Gran Bretanya va arribar al 23% l'atur, als Estats Units el 27%, que és un atur molt gran per als Estats Units, a Dinamarca el 32%, per exemple, que és dels més grans, i a Alemanya el 44% d'atur, que era un atur enorme, un atur enorme. Això va fer que hi hagués una gran pèrdua en les condicions de vida de tothom, sobretot de les classes treballadores, i en el cas d'Alemanya va obrir les portes al nazisme. El nazisme ja, el partit nazi d'Adolf Hitler ja començava a despuntar en aquesta 1931 i el gran atur que va provocar el crac del 29 o la gran depressió aquesta, doncs no va saber ser capitalitzat pels partits d'esquerres i el va capitalitzar sobretot el partit nazi, i com sabem després el nazisme va arribar a ocupar el poder a Alemanya, com ja explicarem més tard. Als Estats Units la gran depressió va ser una època de gran increment de la pobresa, de gran atur, de grans patiments per les classes treballadores, tant de les ciutats o de les indústries com del camp. En el cas del camp s'hi va unir un fenomen meteorològic que s'anomenà el Dust Bowl, que va ser unes tempestes de grans huracans de sorra que es van produir a les zones agrícoles de l'est i del mig dels Estats Units, i això va incrementar encara la pobresa de la gent camperola i va provocar un gran èxode de població del camp dels Estats Units cap a la costa oest, cap a Los Angeles, San Francisco, amb l'esperança de trobar allà doncs una ocupació i una feina i poder menjar i poder mantenir-se, que en el camp no podien fer. Hi ha una novel·la de John Steinbeck que explica molt bé aquesta gran depressió i aquest èxode del Dust Bowl, que es diu Les uves de la ira, novel·la que també va recollir John Ford en una pel·lícula molt bona, que també es diu igual Les uves de la ira, que us recomano molt que la veieu si no l'heu vist. També va haver un cantautor estadounidenc, que era també un militant comunista, Woody Guthrie, que les seves cançons, bueno, que ell va viure en primera persona aquesta èxode rural cap a l'oest dels Estats Units, de la població camperola dels Estats Units, i després va recollir aquest èxode i els problemes de la classe treballadora amb les seves cançons. L'any 1940, o sigui més tard del que estem avui situats, va treure un àlbum que es deia Dusty Bowl Ballads, i d'aquest àlbum anem a recollir una cançó amb la qual abocava aquest èxode de la població rural dels Estats Units. Un èxode que va provocar una sèrie de... La cançó es diu Dusty Bowl Refugees, o sigui, refugiats del Dusty Bowl, i ens fa pensar també en l'èxode dels refugiats que tenim avui per la guerra. Dusty Bowl Ballad, Woody Guthrie.
I'm a Dust Bowl refugee, just a Dust Bowl refugee. From that Dust Bowl to the Peach Bowl, now that peach fuzz is killing me. Cross the mountains to the sea, come the wife and kids and me. It's a hot old dusty highway for a Dust Bowl refugee. Hard it's always been that way, here today and on our way. Down that mountain, cross the desert, just a Dust Bowl refugee. We are ramblers, so they say, we are only here today. Then we travel with the seasons, we're the Dust Bowl refugees. From the Southland and the Droughtland come the wife and kids and me. And this old world is a hard world for a Dust Bowl refugee. Yes, we ramble and we roam, and the highway, that's our home. It's a never-ending highway for a Dust Bowl refugee. Yes, we wander and we work in your crops and in your fruit. Like the whirlwinds on the desert, that's the Dust Bowl refugees. I'm a Dust Bowl refugee. I'm a Dust Bowl refugee. And I wonder, will I always be a Dust Bowl refugee?
Well, Dust Bowl Refugee, cançó cantada per Woody Guthrie, que ens aboca aquesta gran depressió que hi havia als Estats Units durant l'any 1931. De fet, va durar des de 1929 fins a 1933, quan va guanyar les eleccions el president Roosevelt i va començar a aplicar una sèrie de mesures per estimular l'economia i per aliviar la situació de les classes més desfavorides. Llavors van ser aquests 4 anys, que són els de la Gran Depressió dels Estats Units, que abocava en Woody Guthrie en aquesta cançó. Però la gent que vivien malament necessitaven distracció, i aquesta distracció en els anys 30 va ser, hi havia tres medis de comunicació importants que divulgaven el, diguéssim que omplien les necessitats de distracció de la gent. Eren la ràdio, el cinema i els musicals. La ràdio va tenir un paper molt important als anys, de fet als anys 30 i 40 del segle XX va ser el medi de comunicació equivalent a la televisió avui, llavors encara no hi havia televisió, i que totes les cases tenien, bueno, la majoria tenien una ràdio, un aparell de ràdio, i estava encès tot el dia i era el so de fons de les cases. Als Estats Units als anys 50 ja va aparèixer la televisió, i Europa, els països rics d'Europa, i aquí a Espanya va arribar als 60, va arribar més tard. Les ràdios tenien molta importància en aquesta època com a difusió també de la música. De fet, moltes ràdios tenien una orquestra pròpia, o sigui que es tocava música en directe a les ràdios. L'altre medi de distracció de la gent important va ser el cinema. El cinema, que a partir de la primera pel·lícula sonora, que va ser l'any 1928, doncs ja en els anys 30 era un cinema sonor, ja no era mut, i en la majoria de pel·lícules, i per tant doncs això li va donar una dimensió més d'arribar a la gent, de ser un medi important de, diguéssim, d'expressió artística. i de comunicació social. I en aquests principis dels anys 30, doncs, ja s'estrenen una sèrie de pel·lícules ja sonores molt, molt, molt importants, i s'estrena una d'elles, que precisament aquesta encara és muda, si bé té una banda sonora musical, però encara no hi ha paraula, que és una obra del gran cineasta Charles Chaplin, un dels cineastes més importants de la història del cine, que va crear el personatge de Charlotte. Això els més joves potser no ho coneixereu, però nosaltres va ser molt important per nosaltres quan érem nens, a la meva generació, quan érem adolescents. I aquest personatge Charlotte, que era un personatge amb un bombí, amb unes sabatots de pallasso, amb un bastó, amb uns pantalons molt amples, amb un bigotet, i doncs era un còmic, però també el Charles Chaplin, a part d'interpretar aquest personatge, dirigia les pel·lícules i també composava la música. Llavors anem a escoltar una pel·lícula que s'estrena l'any 1931, que avui estem abocant, és una dirigida per Charles Chaplin, que es diu City Lights, Luces de la Ciutat, Llums de la Ciutat, i en aquesta pel·lícula hi ha una banda sonora en la qual Charles Chaplin utilitza una música d'un compositor espanyol, del maestre Padilla, una música que es deia, era un couplet que es deia La Violetera, i la fa servir com a tema de la pel·lícula, perquè la pel·lícula tracta d'una noia cega que ven flors, i llavors és la relació entre el personatge de Charlotte, que és el personatge de Charlotte, i aquesta noia cega que ven flors. Escoltem doncs un tros d'aquesta banda sonora de City Lights, Luces de la Ciutat. Sonora de City Lights, pel·lícula dirigida per Charles Chaplin i música també composada per ell sobre la base d'aquesta La Violetera del mestre Padilla. Altres pel·lícules que es van estrenar a la primera meitat dels anys 30, pel·lícules que moltes es van convertir en clàssics del cinema, pel·lícules ja sonores, amb so, són pel·lícules com de les primeres del cinema negre, com la pel·lícula Hampa Dorada del director Melvin Leroy, on es va debutar l'actor Ernest Borgnine, que es va convertir en un actor clàssic de les pel·lícules de cine negre. També va començar el cinema de por, de terror, amb la pel·lícula Dràcula de Todd Browning, protagonitzada per Bela Lugosi, i la pel·lícula Frankenstein, de James Whale, protagonitzada per Boris Karloff. Aquests, tant Bela Lugosi com Boris Karloff, eren dos actors també que es van fer clàssics amb el cine de terror i de por. Tot això, estem parlant de cinema nord-americà, cinema fet al Susa, a Hollywood, però també hi havia una producció molt important de cinema a Alemanya, el cinema alemany. Per exemple, es va estrenar en aquest any 1931 una pel·lícula clàssica del cine, que és M, El vampir de Düsseldorf, pel·lícula de Fritz Lang, del gran director Fritz Lang, en el qual la va protagonitzar Peter Lorre, que també és un actor clàssic del cine de por. I també hi havia unes grans divas al cinema alemany. De la cinema alemany, la principal diva que hi va haver, o sigui, en aquesta època ja al cinema comencen a haver-hi dones que es fan famoses mundialment per la seva bona actuació o per la seva bellesa física, i en el cas del cinema alemany, en aquests primers anys 30 va triomfar l'actriu Marlene Dietrich, també era cantant, i va progressar una pel·lícula que es va fer molt famosa, que es deia El Àngel Azul, dirigida per Josef von Sternberg, pel·lícula que tracta del tema de la dona fatal, la Lulu, la Lola, la dona que porta la perdició a homes honrats, a homes grans o inclús intel·lectuals, polítics, doncs, que els porta a la perdició. És un mite que ha sortit a moltes altres pel·lícules, òperes, obres de teatre, etc. El mite de Lola i de Lulu, de l'Àngel Blau aquest. I el cinema dels Estats Units, doncs, el gran mite femení del cine va ser Greta Garbo, era una actriu que era nascuda a Suècia, però es va traslladar als Estats Units i va triomfar al cine de Hollywood, amb les pel·lícules Anna Christie, l'any 1930, i Mata Hari, que es va estrenar aquest any, precisament, 1931. D'una d'aquestes divas, de Marlene Dietrich, que també, com dic, era cantant, anem a escoltar una cançó que forma part de la banda sonora de l'Àngel Blau, una cançó que després es va convertir en un estàndard que es diu Falling in Love Again, però que inicialment va ser cantada en alemany, no en anglès, per Marlene Dietrich en aquesta pel·lícula L'Àngel Blau. Anem a escoltar, doncs, aquest Falling in Love Again per Marlene Dietrich.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
aquesta cançó de Marlene Dietrich, cantada per Marlene Dietrich, ens situa a l'Alemanya d'aquesta 1931. Alemanya que, com hem dit abans, estava sumida en una gran crisi econòmica, l'economia estava molt malament, hi havia un nivell d'atur altíssim, ja hem dit que arribava al 44%. Políticament, en aquesta època, hi havia la República de Weimar, Alemanya, que era un règim republicà que va sorgir un cop Alemanya va perdre la primera Guerra Mundial, a la 1918. República de Weimar, que no va arribar a satisfer la problemàtica social i econòmica d'Alemanya, no va arribar a consolidar-se com una república burgesa, com sí que va passar en altres llocs. Llavors, el que va passar és que es van expressar les contradiccions de classe de manera molt forta amb els seus extrems. Vull dir que van predominar els partits de cada un dels dos extrems de la lluita de classes. Per una banda, hi havia un partit comunista molt, molt fort, un partit comunista que es va inspirar en la revolució russa, amb el model soviètic, i partit comunista que hi militaven molts intel·lectuals, com per exemple Bertolt Brecht i altres, i partit comunista que tenia molt de pes amb els sindicats i que portava una lluita important de classes. I per l'altra banda, com que els partits burgesos, diguéssim, liberals, no van consolidar-se, doncs el que va passar és que la dreta es va anar encarnant cada vegada més amb un partit d'extrema dreta, que era el partit nazi, presidit per Adolf Hitler. En aquest any 1931, el partit d'Adolf Hitler ja és el segon partit amb més vots al Parlament de la República de Weimar. El primer partit era el Partit Socialdemòcrata, partit que, com us dic, no va lograr solucionar els problemes econòmics del país. I el partit nazi, encara que no està al poder, però ja comença a ser omnipresent i a exercir una gran pressió sobre la societat alemana, amb tota la seva ideologia que comportava, ideologia que estava en contra del comunisme, per descomptat, i en contra també de supremacia, amb la seva ideologia de supremacia de la raça ària, de la raça alemana, i per tant en contra de les minories racials de tot tipus, i entre elles dels jueus. Llavors, i també el nazisme estava en contra de la cultura d'avantguarda, perquè la considerava una cultura degenerada que no corresponia al model de la raça ària. Llavors, a la cultura d'avantguarda, el nazisme la considerava una cultura que no li agradava. Llavors ja es comença a produir en aquesta 1931 l'èxode d'intel·lectuals sortint d'Alemanya, èxode que va durar fins als anys 34-35, amb el qual ja van fugir la majoria d'intel·lectuals i artistes d'avantguarda, i també els que eren de raça jueva, que tenien una doble amenaça, com a artistes d'avantguarda i també com a jueus. I en aquesta 1931 hi ha un gran músic alemany, Arnold Schönberg, que ja s'ha traslladat a viure fora d'Alemanya. Va estar vivint precisament a Barcelona durant un any, Arnold Schönberg. De fet, la seva filla es va dir Núria perquè va néixer, la va batejar quan va néixer quan estava a Barcelona, i va posar aquest nom Núria com un homenatge a Barcelona, on va viure un temps. Durant aquest any que va viure a Barcelona, Arnold Schönberg, que era un compositor molt avantguardista, de música tonal, en aquesta època feia música seguint les regles de la música dodecafònica, regles que ja hem explicat en altres programes, i va composar aquesta composició que ara escoltarem un fragment, que es diu Moses und Aaron, i d'aquest Moses und Aaron escoltarem un fragment més conegut, que és la dansa del Boc d'Or, que és una dansa... A veure, aquesta composició estava feta per un ballet, i llavors és una composició amb la qual els jueus, el poble jueu, dansen al voltant del Becerro d'Or o del Boc d'Or, i mentre Moisès està rebent les taules de la llei, ells, en comptes d'estar pendents de les taules de la llei, es dediquen a fer una orgia al voltant del Boc d'Or. Anem a escoltar aquest fragment, dansa del Boc d'Or, de Moses und Aaron, d'Arnold Schönberg. Thank you. El fragment aquest dura uns 7 minuts i mig.
Thank you.
Hem escoltat doncs aquest fragment de Moses Aaron d'Arnold Schoenberg. I ara, en aquest recorregut per la música i la història del segle XX, tornem als Estats Units d'Amèrica. I com hem dit abans, la gent es distreia a més amb la ràdio i el cinema, també amb els musicals. En efecte, a pesar de la crisi de la depressió, doncs, a Nova York, a Broadway, se seguien representant musicals als teatres i també es gravaven cançons d'aquests musicals i es passaven per la ràdio. Musicals dels quals van sortir peces que es van convertir en clàssiques del jazz i dels estàndards, de cançons estàndard. Musicals que s'estrenen aquests primers anys dels anys 30, doncs tenim el musical Girl Crazy del gran George Gershwin, del qual hem escoltat abans un fragment d'Un americà a París. Doncs d'aquest musical Girl Crazy hi ha una cançó que s'ha fet convertit en un clàssic del jazz, o un clàssic de les cançons, que es diu I Got Rhythm. Anem a escoltar aquest I Got Rhythm cantat per la cantant Ethel Merman.
I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Days can be sunny with never a sigh, don't need what money can buy. Birds in the tree sing their day full of song, why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, and I've got music, I got my man, who could ask for anything more? I've got daisies, but they're in green pastures, I got my man, who could ask for anything more? Old man Trouble, shucks, I don't mind him, you'll never find him round my door. I got starlight, and do I have sweet dreams? I got my man, who could ask for anything more? In fact, who wants anything more? Wa-da-da-da-da-da, wa-da-da-da-da-da, wa-da-da, wa-da-da-da, wa-da-da-da-da-da-da-da, ga-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
I Got Freedom, Ethel Merman. En disculpeu a vegades la mala qualitat del so d'algunes de les músiques que posem en aquest programa, però clar, es tracta de gravacions fetes en discs de pissarra, reconstruccions fetes després en CD, però clar, la qualitat que tenen pues és la que és. Un altre dels musicals que estaven a Broadway en aquesta 1931 era el del gran músic també Cole Porter, que va estrenar un musical que es deia The Gay Divorce, en el qual hi havia una cançó que també se va convertir en un clàssic del jazz i dels estàndards, la cançó que es diu Night and Day. Anem a escoltar una versió d'aquest Night and Day de Cole Porter, gravada als anys 50, o sigui una mica després, per la gran Ella Fitzgerald.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you. No matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? Silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Under the hide of me there's an oh such a hungry yearning burning inside. Spend my life making love to you.
Yeah, Night and Day, Ella Fitzgerald. Música del musical estrenat aquest any 1931 que estem abocant avui en aquest programa Músiques del segle XX. M'havia oblidat de dir-vos que hi ha un telèfon al que podeu trucar si voleu fer un comentari sobre aquest programa o fer qualsevol aportació, que és el telèfon de Ràdio Contrabanda, que és el 893 31 36 00. Podeu trucar doncs si voleu i fer qualsevol comentari. I ara passem a França. França, aquesta 1931, també estava sumida amb la crisi pròpia d'aquests anys, d'aquests primers anys 30. Hi havia també una forta lluita de classes. De fet, tots els anys 30 van ser uns anys en els quals la lluita de classes es va expressar amb la seva màxima força a tota Europa. Van ser anys de lluites socials, de contradiccions, de vagues, de en fi, de gran conflictivitat social. A França hi havia un partit comunista també molt fort. De fet, hi havia molts intel·lectuals que eren comunistes, com Pablo Picasso, André Breton, i també els cineastes René Clair, que aquest any 1931 va estrenar la seva pel·lícula Anou la Liberté, i el cineasta Jean Renoir, que va estrenar la seva pel·lícula La Chienne, que són dues pel·lícules clàssiques del cine que també us recomano. També en aquests anys viu a París el gran cantor argentí de tangos, Carlos Gardel. En aquests anys va estar molt temps a París, triomfa a París de manera molt, molt important, tant com al seu país, i estrena moltes de les seves pel·lícules, perquè va ser un a part de ser un cantant de tangos, va ser una estrella del cinema important, i publica aquesta gravació que ara anem a escoltar, aquest tango que es diu Tomo y Obligo, que com us dic triomfava molt a París en aquesta època.
Tomo y Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca oscitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe.
Tomo y Obligo, el tango cantat per Carlos Gardel, una lletra que precisament no precisament feminista, com heu escoltat, bueno, com eren en aquella època moltes lletres de cançons. També en aquest París de l'any 1931 estrenava una de les seves composicions el compositor francès Maurice Ravel, que va ser un compositor que podríem dir que va ser molt eclèctic, que va composar músiques que per una banda eren com clàssiques, s'acostaven o reivindicaven la música classicista, la música clàssica, però també va introduir elements del folklore. El folklore, Ravel, encara que vivia a París, era un músic d'origen espanyol, i llavors introduïa elements del folklore espanyol, i també algunes introduir el vanguardisme i la provocació. És molt coneguda la seva peça el bolero, que era una peça en la qual pues, una sola melodia es repetia durant 10 minuts d'una manera insistent, i va ser una peça molt provocadora i que va provocar molt escàndol quan es va estrenar. Maurice Ravel, en qualsevol cas, és un dels grans de la música clàssica del segle XX, i aquest any 1931 va estrenar el seu concert per piano en sol, concert en el qual ara escoltarem el segon moviment, que és el que a mi m'agrada molt, i en el qual es podia escoltar ressonàncies del jazz o del ragtime junt amb la música evidentment clàssica. És una peça molt virtuosista en quant a la interpretació de piano, i anem a escoltar el segon moviment d'aquest concert de piano en sol de Maurice Ravel, interpretat per la gran pianista, a veure, No, la versió que tinc no és la de Marta Algeric, que és el que anava a dir, no. És una versió també molt bona pel pianista coreà Kun Won Paik. meravellós segon moviment del concert de piano amb sol de Maurice Ravel. Continuant el nostre viatge per la música i la història de l'any 1931, aterrissem ara a Espanya, al nostre país, en el qual es produeix un fet històric importantíssim aquest any, que és la proclamació de la Segona República Espanyola. Efectivament, a Espanya hi havia la monarquia d'Alfons XIII, monarquia que s'havia anat desprestigiant cada vegada més al pas dels anys. I l'any 1931 hi ha unes eleccions municipals, el 12 d'abril, eleccions municipals en les quals guanyen els candidats republicans i d'esquerres, socialistes, sobretot de socialistes. I republicans. I llavors, davant el desprestigi, el descomposició que hi havia al règim d'Alfons XIII, doncs el rei, encara que no eren unes eleccions generals, sinó que eren municipals, i davant de que totes les ciutats importants d'Espanya guanyen els republicans, doncs el rei decideix marxar, abandona el país, se'n va a França, i es proclama, el 14 d'abril de 1931, es proclama la República Espanyola. Segona República, que proclamació de la qual dintre de 10 dies serà el 85 aniversari, perquè el 14 d'abril serà el 85 aniversari d'aquesta Segona República Espanyola. Segona República que va estar en el poder, o va ser el règim que hi havia a Espanya durant, des de l'any aquest 1931 fins a l'any 1939, en la qual va ser anul·lada després d'una guerra civil de 3 anys per la victòria del general militar dictador Francisco Franco, que va imposar una dictadura que va durar uns altres 40 anys. Durant aquests 8 o 9 anys de la Segona República van haver-hi 3 períodes diferenciats. Un primer període, des de l'any 1931 fins a l'any 1933, en el qual van governar els socialistes i els republicans, i que va estar protagonitzat per la figura del republicà Manuel Azaña. Els socialistes eren el PSOE, el mateix PSOE d'ara. Després, un altre període de l'any 1934 i 35, que s'anomenava Bienni Negre, en el qual va guanyar les eleccions la dreta hegemonitzada pel partit que CEDA, partit que al front del qual estava el Gil Robles, i en el qual es van fer polítiques de dretes. I un tercer període, de l'any 1936 a l'any 1939, en el qual va guanyar les eleccions el Front Popular, el que hi havia tant socialistes com comunistes com anarquistes. Va ser un govern més d'esquerres que ha tingut Espanya en tota la seva història, i que va, immediatament que va guanyar el Front Popular, al cap de 2 mesos, es va aixecar amb armes la dreta, la que va posar de la seva part una part de l'exèrcit, ja us dic que encapçalat pel general Francisco Franco i altres com els generals Mola i Queipo de Llano, i es va començar immediatament després del com us dic, de la victòria del Front Popular, va començar la Guerra Civil Espanyola, que va durar fins l'any 1939. Per tant, República, que va viure aquests 3 períodes i va governar Espanya des de l'any 1931 fins al 1939. En aquests anys de la República, que van ser uns anys també de gran lluita de classes i de gran lluita social, de fet la Guerra Civil Espanyola va ser la màxima expressió de la lluita de classes en aquests anys 30, i s'hi va volcar de fet tota l'atenció del món, va estar enfocat a la Guerra Civil Espanyola i a què passava amb la República Espanyola. Durant aquests anys, però, continuava la vida, sobretot en aquests primers anys en els quals el govern de la República va poder actuar amb llibertat. Aquests primers anys del 31-33 van ser uns anys d'optimisme, de creença en que la República Espanyola governaria durant molts anys i podria fer una sèrie de canvis que feien falta a Espanya en aquests anys. I també seguien funcionant els teatres, i seguia reproduint-se el gènere de la revista, que era el gènere musical de teatre musical popular de l'Espanya d'aquells anys, i en aquests anys triomfava dintre la revista una vedet argentina que de fet vedet que era Celia Gámez, vedet que va actuar durant la República, però també va actuar durant el... es va convertir al franquisme d'una forma molt entusiasta i va ser una de les vedets de la revista més partidària del franquisme i que va continuar als teatres durant els primers anys del franquisme. Anem a escoltar d'una revista que en aquesta època estava a la Gran Via de Madrid i estava de moda, una revista que es deia Les Leandres, una cançó que es va fer molt famosa, que és el Pasodoble Nardos, cantat per Celia Gámez. L'autor d'aquest pasodoble era un gran músic, el mestre Francisco... Bé, després us donaré la dada, que ara no la tinc.
Con la falda en mi dona y los nervios capullos en la cadera. La florita viene y va y sonríe de cara por la acera de la calle del club. Baile dice de café, a comer y la coloca lo que quiera, que la flor que se me da, con el tigre la verá, todo el mundo por la calle de Alcamá. Lo primero para convencer, llévelo y si te decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se lo pide, nunca se le olvide que yo se lo di. Mire que en amor suerte le han de dar. Ay, yo vi un ser, nada estaba miedo, ni siquiera una mujer. Nardo no cuesta dinero y son los primeros para convencer.
Por la calle palan, por la calle mi dolan, y la la florita viene y va y sonríe de cara por la acera de la calle de Alcalá.
El famoso del ave va y le dice vengo a usted a ponerme la sola lo que quiera, que la flor que se me da porque en sí yo la verá todo el mundo por la calle de Alcalá.
Nardos, la cançó del mestre Francisco Alonso, que cantava Celia Gámez en aquest Madrid republicà de l'any 1931. I també en aquests primers temps de la República es van fer més presents encara en la societat espanyola, en la cultura, els intel·lectuals i artistes de la generació del 27, que ja havien començat ja abans a publicar, però a la Primera República va ser, i sobretot aquests primers anys, va ser a l'època amb la qual es van donar a conèixer més, es van identificar quasi tots amb la República, i alguns d'ells, amb la victòria de Franco, la majoria es van haver d'exilar o alguns van morir inclús a la guerra o assassinats pels franquistes. Com és el cas del que parlarem més, que és Federico García Lorca, però també van pertany a aquesta generació Luis Cernuda, Nicolás Guillén, Vicente Aleixandre i altres intel·lectuals i artistes i poetes. Aquests intel·lectuals es van conèixer entre ells molts a la Residència d'Estudiantes, que era un lloc per gent, diguéssim, que eren de fora de Madrid i que venien a estudiar a Madrid, una residència. Allà es van conèixer Federico García Lorca, el gran escriptor i poeta, Luis Buñuel, el gran cineasta, i Salvador Dalí, el gran pintor català. Federico García Lorca, a més, és molt conegut i es va fer famós, evidentment, per les seves obres de teatre, com la Casa de Bernard d'Alba, com Yerma, per les seves obres poètiques també, com Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, però també era músic. Federico García Lorca tocava el piano, estava molt interessat en la música i es va dedicar a recuperar i reconstruir cançons populars espanyoles, que va gravar en un disc, una gravació que va sortir aquest any 1931 amb discos de pissarra, evidentment, que es deia Canciones Populares Españolas, en el qual Lorca tocava el piano i cantava la cantant La Argentinita, que era una cantant de teatre i de música i de flamenco d'aquests anys. Escoltarem unes quantes cançons d'aquest disc perquè són molt expressives de lo que va fer aquesta generació del 27, que va voler fer popular a la cultura, incorporar elements populars a la cultura i també fer que la cultura es fes popular i arribés a les masses. Escoltarem d'aquest disc de Canciones Populares Españolas, escoltarem primer una que és molt coneguda, que és Los Cuatro Muleros. Aquest romanç, Los Cuatro Muleros, Federico García Lorca al piano, l'Argentinita cantant i tocant les castanyoles, és una cançó que es va fer molt popular i que després inclús va ser, amb una lletra canviada, va ser incorporada pels soldats republicans a la Guerra Civil com a cançó de combat. Ara escoltarem un altre tall d'aquest disc, que és la cançó que es diu En el Café de Chinitas.
Thank you.
cançó recopilada per Federico García Lorca en aquest disc Canciones Populares Españolas, que Federico García Lorca, que com deveu sapiguer, es va posar al costat de la República, també quan hi va haver va començar la Guerra Civil, i a l'any 1936, a principi de la guerra, va ser assassinat pels falangistes, pels franquistes. Una vegada aquests van prendre la seva Granada natal on vivia, el van anar a buscar a casa seva i el van assassinar per la seva condició de republicà i també per la seva condició homosexual, que també els franquistes no podien tolerar. Escoltem ara un últim tall d'aquest disc, que és la cançó que es diu Romance Pascual de los Peregrinitos.
Mamita, ¿por qué son primas, niña bonita? ¿Por qué son primas, niña? Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Y la peregrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. Al pasar por el puente de la Victoria, al pasar por el puente de la Victoria, tropezó la madrina, mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a Palacio, suben arriba, han llegado a Palacio, suben arriba, y en la sala del papá, mamita, los examinan, niña bonita, los examinan, niña. Le han preguntado...
Y en aquel trozo de... del Romance Pascual de los Peregrinitos, d'aquest disc gravat per Federico García Lorca al piano i l'Argentinita cantant. Acabem, no tenim temps per escoltar-lo sencer. Acabem l'edició d'avui del programa Músiques del Segle XX. Tornarem, aquesta vegada, el programa acostuma a ser quinzenal, però tornarem, aquesta vegada serà setmanal, tornarem dissabte que ve, 9 d'abril, amb una nova edició d'aquest programa. També sabeu que podeu escoltar la repetició del programa d'avui el proper dimarts de la setmana que ve, de dos quarts de les 14:30, o sigui dos quarts de tres fins a les 4 de la tarda. Bé, doncs em despedeixo de vosaltres fins dissabte que ve, com he dit, dissabte 9 d'abril, i que passeu una bona setmana.
Músiques del segle XX.
Un programa coneix música i història
d'un temps proper i interessant.
I de tots els gèneres i estils.
Jazz.
Rock.
Pop.
Música de ball.
Música per teatre i cine.
Flamenco.
Música clàssica.
Música popular.
Folk.
Cantautor.
Tot això ho podeu escoltar
els dissabtes de 12 a 1 i mitja.
A Contrabanda, a 91.4 de la FM.
El programa de música i història
músiques del segle XX.